Nacionalizar a mucha gente, y en todo este tiempo de haber traído jugadores y entrenadores de tanto renombre, ha ayudado que el fútbol tenga un crecimiento rápido. Al-Sadd fue campeón de la Copa de Asia en el 2011, donde jugó el Mundial de Clubes, quedó tercero, jugó contra Barcelona en el Mundial de Clubes y contra Santos, cuando Neymar estaba en Santos, y bueno, quedaron terceros en ese Mundial de Clubes. Y bueno, eso es un gran resultado para un equipo de Qatar y un país tan chico. También en el 2019 con Félix Sánchez, el actual entrenador, la selección fue campeona de Asia. También con él creo que fue campeona sub-19 de Asia. Y viene un proceso y un trabajo muy, muy grande de hace mucho tiempo y que ha dado sus resultados. Y hoy en día, les tocó competir en la clasificación de Europa, en la Copa América también, haber sido invitados en el Golden Cup de Estados Unidos, y la verdad que lo están haciendo muy bien y nos pone muy contentos de que ese crecimiento y toda esa inversión que se hizo en tiempo, obviamente que dinero también, y en traer entrenadores y jugadores para mejorar el fútbol, está dando su resultado.
Con Aspire también, con el sello también de Xavi Hernández, que estuvo allí, y con el sello de Félix Sánchez, catalán, ahora lo hablabas. ¿Hasta qué punto es importante Félix Sánchez para el desarrollo del fútbol en Qatar?
Y la verdad que ha marcado, creo, un antes y un después, ¿no? Principalmente con esta generación, ¿no? Esta generación fue una de las más ganadoras. Y es verdad, me olvidé de mencionar a Xavi Hernández, que fue parte del Al-Sadd, ¿no? Y 12 de estos jugadores que están en la selección hoy en día fueron dirigidos por Xavi también. Y a mí me tocó enfrentarlos. Y sinceramente, el nivel que consiguió con el equipo fue muy bueno, un nivel muy alto. Espero que todo eso pueda verse reflejado en la Copa del Mundo.
Oye, te quiero preguntar también por la otra cara del Mundial, Sebastián, y preguntar a alguien que conoce perfectamente este país, porque hace 18 años que vive en él. ¿Ha cambiado mucho el país en términos de modernidad? Porque también es el otro debate que tenemos desde aquí sobre el Mundial. ¿Ha cambiado mucho en estos 18 años el país?
Sí, ha cambiado muchísimo. Veo la gente muchísimo más abierta. Hay una idea un poquito errada a veces de lo que es el mundo árabe en general, pero Qatar ha cambiado. Se han hecho otros eventos importantes en el deporte, como el Mundial de Atletismo, Fórmula 1, MotoGP. Y la generación de esta que está ahora, la mayoría han salido a estudiar fuera del país y tienen otra cabeza, han cambiado. Obviamente que muchos de ellos siguen todavía arraigados a su cultura, a su estilo de vida y demás, y que es respetable, pero no, o sea, para mí como extranjero, para mi familia y gente que ha venido, nunca hemos tenido un problema y sinceramente es muy disfrutable. Digo, hace 18 años que estoy aquí, ¿no? La verdad que eso que demuestra que es un país que la verdad que vale la pena y es muy lindo para vivir acá, ¿no? Es muy seguro, cosa que no encontrás en otros lugares del mundo. Sí. Entonces, digo, eso también tiene un valor que muy grande, ¿no?
Sí, quizá desde aquí la perspectiva también es la otra cara de este Mundial, y yo creo que también se tiene y se puede hablar estas organizaciones no gubernamentales que hablan de en pro de los derechos humanos que no son respetados en Qatar, respecto a las mujeres, respecto a colectivos como el LGTBI, y en ese sentido entiendo que hay un trabajo muy, muy importante por hacer. No sé si lo notas tú o no.
Bueno, por lo que yo tengo entendido en cuanto al tema de los trabajadores, los derechos humanos y demás, creo que se hizo, el mismo organizador habló del compromiso que tenían y que realmente era un poco vergonzoso en las condiciones que estaban, y eso se intentó mejorar desde el principio. En cuanto a las mujeres, sinceramente yo no veo una... No veo diferencias, sí hay diferencias, pero por parte de la cultura, pero principalmente de ello. Pero aquí es uno de los países que por ejemplo, hay mujeres trabajando en las partes gubernamentales. Sheha Musa, que es muy conocida mundialmente, ella
motivó e incentivó mucho a la mujer a que fueran mucho más introducidas dentro de la sociedad, dentro del trabajo y demás, cosa que no pasaba en el mundo árabe. Pero esos cambios creo que van pasando de a poco, no en un ritmo que por ahí la gente espera. Esta cultura ha vivido muchos años de esa forma y es difícil de poder cambiarlo tan radicalmente, pero creo que va en camino a eso y creo que es lo más importante. Después, sinceramente, en otras cosas no sabría qué más decirte, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es que, y de hecho tenemos periodistas que nos están explicando estas realidades, que las mujeres no tienen los mismos derechos ahí que, por ejemplo, en Uruguay, que es tu país de origen. Y lo importante, como dice Sebastián, es luchar para que todo el mundo tenga los mismos derechos, evidentemente, porque es lo básico. Ojalá que, evidentemente, el Mundial ayude a eso. En ese sentido, déjame que te pregunte por Uruguay también. Araújo, estamos muy preocupados por Araújo, Sebastián, nosotros desde Barcelona.
La verdad que sí, obviamente lo más importante es la salud de él y que esté bien. Y bueno, estaremos esperando, expectantes de que pueda llegar a jugar, aunque sea el tercer partido o el segundo o el que sea, ¿no? Y es muy necesario para nosotros, para la selección uruguaya, ¿no?
Y para el Barça, que nos dure muchos años, Sebastián, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un excelente jugador y la verdad que me ha sorprendido a muchos el nivel que tiene, y ojalá que bueno, que se siga manteniendo en ese nivel, ¿no?
Sebastián Soria és el màxim golejador de la història de la selecció de Qatar. És uruguaià, és nacionalitzat, i li agraïm moltíssim. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y que también se pueda hablar de todo un poco y que te des tu perspectiva, tú que conoces también este país. Sebastián, ha sido un placer. Un abrazo.
Un abrazo grande, un placer para mí.
Tertúlia Mundial.
Vinga, arrenquem i estrenem avui una secció que ens fa molta il·lusió arrencar i que ens portarà amb un pòquer d'experts que han convocat durant aquest mes de Mundial per analitzar tot el que anem veient. Molta saviesa futbolística ara mateix en aquesta taula. Hola, Àlex Dalmas, què tal? Bona nit.
Bona nit, com esteu?
Hola, Marc Guillén, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Hola, 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 Albert Blaia, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
I hola, Alberto Jogo, què tal? Bona nit.
Bona nit, companys.
Bona nit, bona nit, molt bé. Ganes de Mundial, senyors?
Sí, moltes. Jo en tinc moltes. Jo crec que estem davant d'un Mundial molt obert, davant d'un Mundial molt estimulant, perquè coneixem els Mundials al final de la temporada.
Sí.
Per primera vegada a la història coneixerem un Mundial al mig de la temporada, amb la qual cosa avui se'ns ha caigut Benzema, no? Però
sí,
jo crec que tots els grans noms arribaran molt bé físicament. Per tant, jo crec que això ens ha de fer tenir a tots les alertes a dalt de tot.
Mira, perquè arrenco, Alberto, Marc, Albert, començo per tu, Alberto, Benzema. Hosti, quina plantofada a la cara, comencem, tu.
Doncs sí, perquè a més Benzema, ja sabem les trifulques judicials que ha tingut a França,
sí,
i va estar apartat de la selecció durant molt de temps. El seu era un cas que era un tema d'estat, no era un tema bàsicament de federació, sinó d'estat. Hi havia un rebombori espectacular dintre del país francès. I el cert és que va aconseguir tornar amb la passada Eurocopa de l'any passat. El cert és que França va estar malament, va caure molt aviat als vuitens de final, i ara que semblava que amb la pilota d'or sota el braç, que havia descansat els últims partits amb el Real Madrid, que podria fer aquesta doble amb Mbappé a la punta de l'atac, doncs es cau Karim Benzema. No estarà Benzema, no estarà Sadio Mané. La pilota d'or, la pilota de plata d'aquest any 2022 es perdrà al Mundial, però tot
i tant,
com bé diu el Dalmas, hi ha grans jugadors, segur que hi haurà un ritme un punt més alt als Mundials que s'hi juguen a...
Sí? Tu creus que hi haurà una miqueta més, sí, de ritme, eh? Sí?
Sí, els jugadors tenen més ritme, i crec que els jugadors arriben esgotats. Ja no és el mateix jugar un Mundial després de jugar 56 o 60 partits que jugar-lo ara, on encara les cames estan fresques. Això, per un costat, pot ser una bona cosa, que hi hagi més ritme, que hi hagi més anada i tornada, que hi hagi més cames fresques, i d'altra banda, segurament pot ser que la qualitat individual es vegi diluïda o dissipada, no?, perquè el físic es pugui imposar una mica més. Però, bueno, fins que no comenci demà aquesta competició, doncs ja veurem com va aquest Mundial, que, sincerament, tot i l'embolcall que té, no?, que, evidentment, crec que cap dels que estem aquí xerrant ens agradaria aquestes circumstàncies, però al cap i a la fi les regions de les empreses són
nosaltres
ens hem de dedicar a informar del que passa.
Sí, i així ho estem fent també des de RAC1 i molts altres mitjans. Marc?
Home, és un cop dur, evidentment, treure't doncs, Benzema, que ara mateix és la pilota d'or. Tot i així, és veritat que és una selecció que pot solventar força bé la baixa de Benzema. En el cas de Mané, doncs sí que Senegal, jo sempre que tinc la il·lusió de que alguna de les africanes doncs, se'n surti, doncs en Senegal hi havia esperances, sense Mané se'ls cau força a l'equip. En el cas de Benzema, doncs no tant, perquè França està ple de davanters i gairebé, tot i que sigui una bogeria el que vaig a dir, doncs de vegades potser treure-se'n una mica de nòmina de davanters, doncs de vegades potser els pot ajudar més en el col·lectiu, perquè potser el que li passa a França justament és que té superclasses, però jugadors d'un perfil massa similar, no? De vegades i es trepitgen, sembla, uns amb els altres. Veurem com ho solventen, perquè la veritat és que França, que és una de les grans favorites, entre les baixes al mig del camp, de Kanté, de Pogba, ara de Benzema, també en defensa, doncs, home, se'ls hi va escapçant una mica un projecte que veurem si acaba jugant com podria jugar pel potencial.
El que dèiem abans, a veure Dembélé. A veure ara quin paper té Dembélé en aquest sentit.
Sí, és un perfil molt diferent, eh?
Sí,
seria
totalment.
Jugar una altra cosa, avançar a Griezmann, l'opció de seguir jugant una mica el mateix seria jugar amb Olivier Giroud, un jugador que no té tanta cartell, mai se l'ha considerat com un superclasse, però que al final ha fet molta feina i que també en França ha tingut papers importants, però sí, evidentment hi ha jugadors de banda que potser els hi podrien donar un puntet més d'amplitud, pensant que justament els laterals amb els que juga França són bàsicament centrals, no?
Sí, totalment, i possiblement pot afectar el sistema, a la baixa de Benzema. Hi havia una estructura molt definida, Benzema, Mbappé a dalt i Griezmann per darrere, que Griezmann en França fa molt més de migcampista del que l'estem veient o els que estem acostumats a veure. Haurà d'entrar algú de banda, entrarà Dembélé, entrarà Coman, i possiblement això fa un canvi de sistema. Bé, però en qualsevol cas, i ara entrarem en el tema de les favorites, no? Jo tenia un grup de tres favorites clares.
Ha caigut?
Fins fa 24 hores,
sí.
I ara em passen al segon grup de seleccions molt a tenir en compte, d'outsiders, però crec que la baixa de Benzema, si la unim a totes les que estava dient el Marc, perquè no hem d'oblidar Kanté, Pogba,
sí,
que el Pogba de la selecció és 10 vegades millor que el Pogba de clubs. Nkunku també, jo crec que França queda tocada.
Albert, a veure què dius tu.
Sí, jo, bueno, estic bastant d'acord amb tot el que comentaran els companys, però per afegir un matís, potser penso que la baixa de Benzema és potser més dura pel propi jugador que per França. Al final no hem d'oblidar que França ja va ser campió del món, sí, sense Benzema fa 4 anys. És veritat que l'estructura a les baixes de Pogba i Kanté són importants, però és que França té un vestuari espectacular, no té molts jugadors dels que tira. Al final, davant, segueix mantenint un Griezmann, que jo crec que s'està parlant poc del nivell del francès l'últim mes, no?, amb l'Atlètic de Madrid, que està sent molt bo. Per tant, arriba al Mundial amb confiança. Mbappé, probablement per mi, sigui un dels tres millors jugadors que hi ha al Mundial, no?, Messi i Neymar. I, per tant, França, més el poder defensiu que té, sabem que és una selecció que li costa... No, és molt complicat fer-li algun gol, un mig del camp sòlid. Per tant, jo continuo veient una selecció francesa molt candidata. Sí que és veritat que potser a nivell emocional hem de veure com afecta, no?, que el teu líder, en aquest cas Benzema, només la vigent pilota d'or, doncs quedi fora d'aquesta manera, que segur que és un cop dur, i això potser és el que més dubtes em genera. Però a nivell futbolístic crec que França té futbolistes per intentar mantenir una miqueta l'estatus que tenia abans.
Hola, Miquel Agut. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Bona nit, Daniel Aguilar.
Joan, que és més de clubs que de seleccions, però s'està empapant bé de tot el que... Blaia, l'hauries de veure aquí mirant una quantitat de partits espectacular, ell.
A mi m'agrada més el futbol de clubs, però m'agrada més el futbol que qualsevol altra cosa, per tant, si hi ha futbol, sigui de selecció.
A la vida, no? Ja surt, general, bé,
no, avui has estat mirant el duel de Twitch aquell de youtubers, home, o de streamers, sí, o no sé què fent, no sé això també ho has mirat.
Hi havia,
no?,
més nivell que alguns clubs.
Hi ha algú aquí que sigui... Bueno, sí, clar, Blaia sí, però hi ha algú que sigui streamer aquí a la sala?
No individualment.
Jo és que ho pregunto perquè potser ho hauria de saber ja, però com que jo tampoc estic en aquest món...
Tu tampoc, eh?
Jo no, eh? Tu, Miquel, podries fer, Miquel, un canal de Twitch 24 hores per...
Jo crec que en seria capaç, però vaja, un dia, com aquella entrevista de malalts de tele que vam fer, sí, de 24 hores, doncs sí, allò.
Veus? Per això no, per això tens Twitch, perquè acabes de fer un comentari especialment vintage, però vaja, no passa res. A veure... Qüestions de favorits. És el primer que volem posar sobre la taula. Miquel, qui podrien ser els favorits, llevat de França, que ja ho acabem de comentar, d'aquest Mundial?
Clar, a mi passa com a l'Àlex, que França partia més com a vigent campiona, no? El podi de les candidates. Però amb aquesta baixa de Benzema, com diuen Blai, és veritat que Griezmann està fent molt bona feina a l'Atlètic de Madrid en les últimes setmanes, però segurament amb un equip com el francès, que és tan físic, no?, que té un mig del camp molt poderós, amb Camavingues, amb Chamenis, amb jugadors d'aquest estil, amb Rabiot, que també és més d'anada i tornada, potser un jugador que pogués fer una mica de lligam, aguantar la pilota com Benzema i donar temps a les bales com Mbappé, per exemple, i amb l'estat de gràcia que estava, que sense cap mena de dubte és una pilota d'or merescudíssima, és una baixa molt, molt sensible, no deixa de sorprendre també que un equip tan físic, perquè és un equip molt físic, el francès, estigui tenint tantes baixes, i en aquest tram de temporada, que no és a final de temporada que acumules el desgast de tot el campionat, sinó en aquest moment en què no estàs ni al 50% de temporada. Benzema, Kanté, Pogba, Nkunku fa 4 dies amb aquella topada amb Camavinga, Kimpembe, o sigui, són jugadors gairebé a totes les línies i de totes les edats. I mira, estaria bé, jo crec que Dembélé fes un gran Mundial,
sí,
perquè algú s'hi fixés i anés a les oficines del Camp Nou i desembutxaqués. Més coses. Brasil, jo crec que és la convocatòria més enlluernadora. A mi em fa l'efecte, veient la nòmina de jugadors, veus els futbolistes que té el Brasil en totes les línies, sobretot a dalt, i caus de cul a terra, sincerament, perquè hi ha Vinícius, hi ha Neymar, hi ha Rodrigo, hi ha Rafinha, Gabriel Jesus, Martinelli... A més, és una selecció fiable. He estat fent un cop d'ull als números i en els últims 3 anys només ha perdut 2 partits, un d'ells la final contra l'Argentina de la Copa Amèrica de l'any passat per 1-0. És una selecció que té fons d'armari en totes les línies i que fins i tot s'ha pogut permetre no tenir baixes. És a dir, si en té, són per decisió tècnica, però no per lesions o per alguna mena de problemàtica que d'alguna manera sigui externa al joc. I l'Argentina jo crec que també es mereix anar en aquest podi de seleccions favorites, perquè són 36 partits consecutius sense perdre. 25 victòries i 11 empats. Si empata o perd dimarts contra l'Aràbia Saudita, igualarà els 37 d'Itàlia que va acumular entre el 2018 i el 2021. Aquesta Itàlia que no saps per on agafar-la,
sí,
que és campiona d'Europa, però que no es queda fora de 2 mundials, un abans i un després d'aquesta gran ratxa. Hem tingut la baixa de Lo Celso, però tampoc no estem parlant d'una selecció que hagi estat, com la francesa, molt mortificada per les lesions. Messi està fent una molt bona temporada a París i potser el que podria ser l'últim mundial li dona un punt ja no només a ell de ganes, sinó també d'autoritat dins del vestidor per intentar empènyer l'equip cap a aquesta que podia ser victòria. I, a més, hi ha un factor que jo crec que Scaloni ha recuperat una miqueta, el gen guanyador i competitiu de la selecció argentina, que es va quedar molt a prop d'un parell de Copes Amèrica consecutives, aquelles en què Messi acaba plorant, tenyint-se de ros, dient que el deixarà amb la selecció, però hi torna, i el 2021, l'any passat, van ser campions de la Copa Amèrica. Potser per aquí poden començar a confiar en construir alguna cosa de cara a aquest Mundial.
Hi havia una terna de 3 favorites, o com a mínim això es deia, França, Argentina, Brasil. No sé, començo per tu, Alberto, ara, si estaves d'acord, i si ara amb aquesta absència d'Mbappé la cosa perd una mica també.
Benzema.
I també, vaja, de Benzema, exacte. És que en tenen tants que em perdo. La cosa es queda entre Brasil i Argentina o hi afegeixes algú?
Sí, al final el vodú de Pogba i companyia ha anat afectant a tothom.
Exacte.
Menys, Mbappé, no?, que era l'objectiu principal.
Sí, que és veritat, ha caigut tothom menys ell, sí.
Sí, no ens ficarem ara amb vessals judicials de França, que ja en tenen suficient. Jo sí que és cert que jo, veient les plantilles senceres, si miro la qualitat dels jugadors, veig a Brasil a un nivell espectacular. És cert que no té laterals drets o laterals en general de gran nivell, perquè Àlex Telles, bueno, té un bon peu, però el Sevilla no l'està fent tampoc tan bé. Alexandro ja ha viscut els seus millors dies. Tampoc Dani Alves, diguéssim, que està en el seu millor moment de la seva carrera, tot i que pot ser, o serà segurament, el seu últim ball també. Per tant, l'única deficiència que hi ha a Brasil són els laterals. Crec que ni a esquerra ni a dreta en queda suficientment potents, però clar, té porter com Alisson, i si no està Ederson, té centrals de gran nivell, Marquinhos, Militao, un centre del camp espectacular, i a dalt té tot el que vulguis triar i més. L'Argentina no li veig, evidentment tens el Leo Messi, que està espectacular, tens el Lautaro, que està en un gran nivell, però no li veig tanta potència com sí que li veig a Brasil. Hi ha una altra selecció que, per qualitat pura, que és Portugal, hauria d'estar en aquest top 3, perquè té jugadors a totes les línies del camp, des de laterals, amb Nuno Mendes, tens a Joao Cancelo, tens central de primer nivell, tens centrecampistes boníssims, tens davanters boníssims, però clar, un estil de joc bastant
és el que diu el Miquel, no, aquí, amb Fernando Santos.
Jo no sé si l'Alberto ja estarà d'acord, però a mi em fa l'efecte que hi ha dos interrogants en Portugal. El primer, el moment en què arriba Cristiano Ronaldo, que vulguis que no, és la referència amb tot aquest enrenou que té amb el Manchester United, que potser quan, durant el Mundial o quan s'acabi ja no serà jugador del United, arran de l'entrevista que vam escoltar fa uns dies. I d'altra banda, jo crec que té segurament en òptim estat de maduració la millor generació que puc recordar de futbolistes portuguesos, però tinc la sensació, i és una cosa que em passa més o menys amb Anglaterra, no tant, però que també em passa, que hi ha un entrenador que és més conservador d'intentar buscar les contres i que d'alguna manera el que fa és restar potencial als seus futbolistes, no ho sé.
Alberto.
Sí, jo crec que és un entrenador que ell vol soldats, no?, a la seva disposició, i el cert és que ara cada cop més té arquitectes, no?, i té delineants, i té gent, ostres, i té gent que fa orfebreria, i tens a Bruno Fernández, i tens a Bernardo Silva, i tens a Joao Félix, i tens a laterals espectaculars, i tens uns centrals boníssims com també és Rubén Díaz, tens a Rafael Leao, que va ser el millor jugador de la Sèrie A italiana l'any passat.
I a Gonzalo Ramos, Alberto, que està amb el Benfica impressionant.
Exacte. I tens un catàleg de qualitat espectacular, però tens un entrenador que els hi posa fre, no?, i que està anclat amb aquella vella idea. I veurem si el lideratge de Cristiano Ronaldo encara és vigent o no és vigent. Però vull dir que per qualitat pura i dura crec que és un equip que ha d'estar en el top 3, però jo els desbanco d'aquí. És a dir, jo crec que per sota jo ficaria Brasil a dalt de tot, l'Argentina, evidentment, per l'últim ball de Messi, a França encara la mantinc, perquè com deia abans la Blaia, sense Benzema, tens a Giroud, i amb Giroud ja has guanyat una Copa del Món, tot i que no va marcar, però sí que va ajudar molt els companys, i un Griezmann que està creixent, així que jo deixaria així, i llavors darrere, les Anglaterres, Portugal, Països Baixos, Bèlgica i companyia, que suposo que ara en xerrer.
Marc, per on vas tu?
Jo igual, eh? Jo sí? Igual. Jo crec que, sincerament, crec que si n'hagués de triar una com a gran favorita, per mi acabaria sent Brasil, però Argentina jo crec que no té ni molt menys la plantilla, però té l'equip. Estic molt d'acord a posar Portugal, com a mínim, per noms, per nòmina. Siguéssim ara, comencéssim a jugar al FIFA, juguéssim a la màquina, sí, sí. Portugal estaria potser la que tindria més punts, perquè al final és espectacular la plantilla que té, però no acaben jugant i no crec que acabin en sortint-se'n en un campionat curt, pot passar, no? Però realment amb aquestes jo jugaria a França, Brasil, Argentina, i després, per això, jo crec que, i potser parlarem després, les que ens podem divertir i alguna ens pot sorprendre són les seleccions més equip, menys de nòmina, però Alemanya, Espanya, Holanda, són seleccions que poden jugar molt bé i que poden desbancar qualsevol d'aquestes favorites.
De fet, un matís de Portugal, ara que l'Alberto comentava això de Fernando Santos, avui llegia una entrevista, una resposta que ell dona a alguns problemes que ha tingut amb alguns jugadors, per exemple, Cancelo, que, és a dir, la naturalesa de Cancelo el porta a anar cap a dins, perquè amb Guardiola al City ho fa molt, i que ell sempre el corregeix, i li diu, no, aquí a Portugal tu has de jugar obert, no et tanquis. I li passa a molts futbolistes, és normal també en una selecció, perquè vens de clubs amb entrenadors molt, molt diferents, però encaixa amb aquest perfil d'entrenador que segurament els hi resta possibilitats a futbolistes amb un talent descomunal.
Sí, a veure, ara entrarem més en profunditat, no? Jo sempre quan comença una competició d'aquestes, sempre penso, a l'hora de triar les favorites, sempre penses quina és la selecció que sense jugar bé et pot guanyar. No? Brasil, clarament, és una d'aquestes, crec que Argentina també, i França ho era fins que ha passat tot el que ha passat, tot i que continua tenint una selecció que hem de posar alineada amb aquestes dues. Per mi Brasil és la millor, i a partir d'aquí, doncs, França-Argentina jo crec que coincidim. Després entraria en un subgrup, i en aquest subgrup jo he escoltat moltes seleccions que hi són aquí, no? Jo crec que hauríem d'acotar una miqueta més. Portugal, a mi, és veritat que qualitativament, com deien tots ara, hauria d'estar dalt de tot, però a mi no, jo no hi confio massa. Jo no he vist cap selecció que amb mal rotllo el vestidor acabi guanyant una competició d'aquestes.
Per molt que s'intenti dissimular.
I les imatges que hem vist últimament, amb Cristiano, amb Bruno, amb Cancelo, a mi, si li sumes això, que està dirigida per un entrenador que jo crec que quan la selecció necessita ajuda no li dona, doncs aquí a Portugal a mi em genera certs dubtes. Si entrem en aquesta segona línia, jo crec que Alemanya hi ha d'estar. És veritat que no arriba, no és la millor Alemanya que coneixem, però crec que hi ha d'estar. Crec que Anglaterra, després de l'última experiència de l'Eurocopa, crec que ha donat aquest pas endavant, i jo parlaria d'Espanya. Per mi, tant Espanya com Bèlgica són les seleccions millor entrenades,
I ara, com jo crec que ara ho anàvem comentant, no? Jo crec que són les seleccions que són més equip.
Sí, sí.
I crec que Espanya ho pot fer-ho bé. Per tant, ja en parlarem amb més profunditat, eh? Sí, però sí, sí. Jo tiraria per aquí aquestes tres i després això, no?
Blaia?
Jo coincideixo, eh? Al final crec que, sobretot Brasil, no? per aquesta nòmina de futbolistes espectaculars, ha d'estar al capdavant, però Jordi Santino els hi tornaria al mateix nivell. Em sembla que sí que és veritat que potser no té tants noms que brillin, però em sembla que és molt important en aquest tipus de tornejos destacar la part emocional. L'Argentina, és que si tu veus la... Tu veus els futbolistes, no? Com fan pinya, com s'entenen, com flueix tot dins el grup, realment transmeten sensacions que en aquest tipus de tornejos tan curts, qualsevol cosa negativa que els passi pot ser superada, no? I això jo crec que és molt important. Hem de veure, al final, evidentment, el nivell de Messi és el que marcarà una miqueta el llistó dels argentins, perquè ara mateix està en un moment de forma molt dolç, no? Potser, i molt probablement, molt similar al de la Copa Amèrica del 2021. Més enllà d'aquestes dues seleccions, jo segueixo mantenint a França, i després crec que, com ha anat apuntant una mica tots, hi ha altres seleccions que poden estar aquí, i ho descobrirem. Jo, per estrenar una mica el fil que deia Luis Enrique al seu canal de Twitch, abans que en parlàvem, que deia Alemanya, no? que no s'ha de descartar mai. És veritat que no té probablement, sobretot defensivament, és una selecció que pateix bastant en transicions i que potser no té aquestes estrelles que puguem etiquetar. Jo crec que és un equip que és capaç de qualsevol cosa, perquè té un nivell de precisió en els metres finals i d'electricitat que a vegades és molt complicat de defensar, i a més Flick em sembla probablement, juntament amb Luis Enrique, l'entrenador més estimulant del Mundial. Veurem què acaba passant, i després jo crec que Anglaterra i Portugal són aquelles dues seleccions que per nivell, per potencial, haurien d'estar com a favorites, però clar, tant Southgate com Santos no són dos entrenadors que limiten molt el talent individual, no acaben d'encertar amb la tecla, i veurem, no? Perquè jo crec que al final el Mundial és dura tan poc, no?, que en un 3 i no res sortirem de dubtes de saber si aquestes seleccions poden estar entre les candidates o ja queden fora.
Mira, sobre Argentina, diu una cosa que a mi em sembla molt important i que la fa posar a dalt de tot, no? Primer de tot, aquest component emocional que ara ens deia l'Albert, que jo crec que és tot el contrari que Portugal, per exemple, sí. La posàvem. Hi ha una altra cosa, és una selecció madura. No sé si la victòria de la Copa Amèrica doncs, li ha fet arribar a aquest punt, però venim d'una Argentina que era absolutament dependent de Messi. Ara és una Argentina que està pendent de Messi, però no és dependent. És a dir, fa moltes altres coses bé a part de Messi, no? I si li poses el punt diferencial de Messi, doncs et fa estar allà. Coincideixo, crec que ho ha dit l'Alberto abans, coincideixo que qualitativament no està a l'alçada de Brasil, tampoc a la de França, però sí que com a grup doncs està aconseguint coses que no havia aconseguit fins ara. Aquest 4-4-2 li està donant molta solvència, per fi està encaixant poc, i després doncs aquesta cadena de bons resultats que ens comentava el Miquel, doncs els hi fa agafar confiança. Per tant, sí, és una de les seleccions a seguir a Argentina i a tenir molt en compte per guanyar.
Home, n'hi ha una que tots posaríem a dalt, que és Bèlgica, que estic d'acord amb que amb el Roberto Martínez està molt, molt ben entrenada, i de fet no sé si encara està el número 1 del rànquing FIFA.
Sí, crec que sí.
Molt, no, el rànquing FIFA, el número 1 és Brasil.
El 2,
doncs ha estat molt de temps a dalt de tot, però sí que és cert que si mirem la comissió de tabla, veurem que el del Verde i de Libertonguen ja ha fet un pas al costat, ja no estan en equips top a nivell europeu. També estarem d'acord amb que Lukaku és que pràcticament ha estat fora de combat l'any del Chelsea pràcticament en blanc, i aquest any que porta amb l'Inter doncs tampoc ha estat gens bé. D'Eden Hazard no cal ni que comentem, perquè un futbolista que havia de ser l'estrella d'aquest equip acabarà jugant per decret, però ja estem veient que el Real Madrid ni tan sols escalfa quan ha de sortir algun company a substituir algú, i evidentment és la Bèlgica de Kevin De Bruyne, no? D'això estarem d'acord. Per tant, crec que Bèlgica, no sé si la sensació és que el passat Mundial va arribar fins a les semifinals d'un gol d'Umtiti, no? Va impedir que forcessin la pròrroga, i no sé si aquesta generació d'obra de Bèlgica ja se li ha passat una miqueta aquesta onada, però tot i així se l'ha de tenir en compte, perquè el Roberto Martínez és un tron entrenador i evidentment que plantarà encara a qualsevol.
Jo tinc la sensació que Bèlgica és una selecció que, com diu l'Alberto, una mica ja li ha passat la millor etapa, però també tinc la sensació que, així com hem parlat de Fernando Santos com un entrenador que resta els seus jugadors, jo crec que Robert Martínez els potencia, i que aquesta selecció, no l'anterior Mundial, sinó l'altra, en Wilmots, era una selecció que oferia molt menys rendiment del que podia oferir, perquè amb Hazard al Chelsea, per exemple, amb De Bruyne més jove, amb Lukaku, que ja era... I era una selecció que deies, poden jugar alguna cosa més del que juguen. I quan han trobat un equip que encaixa amb l'entrenador, han estat semifinalistes d'un Mundial, que sembla que és poca cosa, diguéssim, però que és una barbaritat aconseguir això, i si no ho recordo malament, eliminant el Brasil de camí cap a la semifinal. Vull dir que no és eliminar qualsevol selecció en un Mundial. Això d'una banda. De l'altra, el cas de Fernando Santos em sembla una mica semblant al de Southgate. Sí, sí. És a dir, de seleccionadors rígids que busquen més aviat les patums, que no passi gran cosa, en aquest cas Sterling i Kane a dalt i que es busquin la vida, i fugir una mica del talent que tens. Mm. I Anglaterra, per molt que estiguin a la convocatòria, Bellingham o Maddison, que acaben molt bé amb el Leicester en aquest tram final de Lliga, no sé fins a quin punt tindran minuts. Crec que Alemanya està en una fase de transició, diguéssim, perquè de les velles glòries de les últimes temporades en queden pocs i hi ha jugadors molt joves, com bé Musiala ja està assentat, però també hi ha Mukoko, hi ha De Jemi, que amb la selecció tampoc no té tan recorregut, aviam quin paper fan. I jo crec que Espanya té un cert paral·lelisme amb l'Argentina des del punt de vista d'aquesta unió, per dir-ho així, no? de vestidor.
De la força del bloc.
Exacte, de la força del bloc, que hi haurà qui li agradarà més o menys la convocatòria de Luis Enrique, però tinc la sensació que allà dins tothom sap molt bé què volen i que d'alguna manera, com que Luis Enrique és qui assumeix tota la responsabilitat de portes en fora, el jugador pot estar alliberat i confiar cegament amb el que li diu el seleccionador. Jo crec que Espanya pot fer un bon Mundial. Després aquí, evidentment, arriben creuaments i pot ser que hi hagi un creuament inesperat en segons quina ronda, i vés a saber què pot passar.
Sí, sí, i visibilitat també. I més enllà de tots aquests noms que hem dit, aquest jo crec que poc o molt el gran públic és el que es situarà en una posició preeminent, alguna selecció que us cridi l'atenció a veure, més enllà d'això? Allò, alguna d'aquestes més outsiders que us cridi l'atenció a veure?
Bueno, jo tinc ganes de veure a Sèrbia, que sempre estem pendents de Sèrbia, aviam si realment dona un pas endavant i que no l'acaba de fer, no? Però té un davanter espectacular com és el Vlahovic, té el Kostic jugant per banda, no? Un futbolista que el Barça recorda bé de la temporada passada amb l'Eintracht de Frankfurt, té Mitrovic, que està marcant gols al Fulham, té Milinkovic-Savic, bueno, és un equip bastant potent. És cert que el primer partit és un Brasil-Sèrbia, de tal manera que aquest partit inaugural per la pentacampiona, no? Per la gran favorita, serà una pedra de toc molt, molt important, però jo m'hi fixaria amb els balcànics, crec que tenen aquest punt de qualitat, i si em permeteu escombrar cap a casa, també amb el Marroc. Molt potent, té l'Ashraf Hakimi, té Mazraoui, té centrals que juguen a la Premier League, té un centre del camp bastant profund, s'ha caigut Harit, que és un jugador d'Olímpic a Marsella boníssim, que l'altre dia es va trencar la ròtula, recordem aquella imatge duríssima del passat cap de setmana, i que té a Bufal, que ha tornat, té a Fijek, que després de...
Va fotre un golaç l'altre dia. Sí,
va fotre un golaç des del seu propi camp amb l'esquerra, una esquerra sensacional, i té a Nesiri a dalt, que a Nesiri no saps mai exactament per on et sortirà, no? Però si per aquelles coses de la vida s'alineen als astres, no? I en Nesiri resulta que veu portaria en facilitat, doncs resulta que Marroc és un equip molt competitiu, que Espanya li ha posat coses molt difícils amb el passat Mundial, si us recordeu. Per tant, li fixarem Sèrbia, i amb el Marroc també li posarem aquesta lupa.
Marc?
Jo també tinc moltes ganes de veure Sèrbia. Crec que, a més, pel caràcter que tenen, doncs poden donar molt joc, i que pot ser una de les revelacions. I també torno a tenir moltes ganes de veure Dinamarca. Ho va fer molt bé ja en la passada Eurocopa. Crec que és un equip que col·lectivament està molt, molt treballat, que juguen molt bé com a bloc, poden jugar diverses coses. Els hi falten, evidentment, grans estrelles, sobretot en punta d'atac, però amb Eriksen, amb Højbjerg al mig del camp... Lindstrom i Olsen també, jugadors que ho estan fent bé a Europa, l'Eintracht de Frankfurt i el Bruges. Bé, jo crec que són sobretot un grup, un col·lectiu, i que moltes vegades, doncs, els que ens agrada veure el futbol això com un col·lectiu i no tant potser com una munió d'estrelles, doncs Dinamarca és una selecció molt atractiva.
Dinamarca, Marroc, Albert, tu, algun nom a afegir, o Sèrbia també va per aquí la cosa?
Sí, jo afegiré el Japó, que a més el veurem de prop al grup d'Espanya. Crec que és una selecció molt estimulant, amb jugadors de molta qualitat a tres quarts de camp.
Veus, això és el que m'agrada d'aquestes tertúlies i de tios com tu, que em diguin que el Japó és una selecció estimulant. Això és el que m'imposa dels mundials. Clar que sí, Albert.
Home, això és el que ens agrada als mundials.
I tant.
Buscar aquests outsiders, no? I jo crec que el Japó, a més, té una bona oportunitat, perquè està un grup que, evidentment, és molt complicat, no?, amb Alemanya i Espanya, sí. Però jo crec que pot ser una d'aquelles seleccions que pugui deixar fora una de les dues, és a dir, que pugui ser una de les primeres sorpreses del Mundial. Hi ha, evidentment, jugadors com Kubo, no?, que el coneixem molt bé de la Lliga, Minamino, Kamada, que també de l'Intra, que jo crec que els culers el coneixeran bé de la passada temporada. És a dir, és una selecció amb força talent a tres quarts de camp i juguen bastant bé. És a dir, els partits que els he vist, és una selecció que juga bé. I també em quedo amb Dinamarca, em sembla probablement d'Europa la selecció que més gaudeixo veient, i té jugadors de qualitat, abans els apuntava el Marc també. I bé, també del que comentava l'Alberto, crec que Marroc de l'Àfrica, més amb la baixa de Mané, potser és la selecció que més ganes tinc de veure. I compta també amb el Canadà, sobretot per Davis. És un jugador que el Canadà té un rol molt diferent, no és aquest lateral, sinó que és una miqueta com Àlava a Àustria, no?, que fa una mica de tot, és un futbolista molt superior, i bé, és una selecció també molt jove i estan fent molt bé les coses.
Jo, com que he anat l'últim, ja me les han tret gairebé totes, eh? Sèrbia, jo crec que coincidim tots amb Sèrbia. No hem d'oblidar que Sèrbia és la que deixa Portugal segona, sí, de grup a fase de classificació, i ja ho ha dit l'Alberto, no?, la quantitat de jugadors que té i el component aquest del competitiu. També Dinamarca, Marroc té nivell. Jo us en apuntaré una altra, l'Albert ens deia Japó. Estats Units, jo crec que està en un grup on pot entrar. No hem d'oblidar que tenim a Pulisic allà, tenim a Gio Reyna, tenim a Aronson, tenim a jugadors que estan bé, jugadors joves, i pot entrar en el grup. Per tant, jo crec que és una selecció també alegre de veure, i si no tenim massa feina, doncs els partits dels Estats Units també els mirarem.
I si en tens, te la mirat els
grans igual.
Jo anava a afegir Països Baixos, que és cert que no és una selecció, és a dir, no serà una revelació, perquè al final la trajectòria que ha tingut durant molts mundials doncs així ho acredita, però veient els números que ha tingut amb Luis Van Gaal, que recordem que encara no ha perdut cap partit des que, sí, Luis Van Gaal és a la banqueta, amb aquest 3-4-2-1 tan marcat que està utilitzant, una selecció per mi defensivament amb un nivell molt alt. És cert que els hi falta una gran figura, una gran estrella val, perquè no tenen a Memphis, que és el màxim golejador de la Nations, però en comparació amb altres davanters o altres figures ofensives que hi ha al Mundial, doncs no és el mateix, i tinc ganes de veure doncs com pot funcionar. Per mi té un grup que aparentment ha de passar amb relativa facilitat, lluitant amb Senegal sobretot, però vaja, crec que és una selecció que, veient els noms i l'alineació, té força talent, sobretot defensiu, i que pot presentar batalla.
Jo recordo que de l'última Eurocopa de Dinamarca em va agradar molt Darmsgaard, que ara està jugant al Brentford, sí, i també tinc ganes de veure si manté el nivell. Com diu l'Àlex, també crida l'atenció als Estats Units, bàsicament perquè és un país que, si hi ha algun país al món que es pot proposar ser alguna cosa gran en un esport en què no era, en una activitat de la vida que no era, segurament és els Estats Units, sí, que té els fons per invertir en el que sigui per potenciar i per millorar jugadors, en aquest cas. I després, jo, com a mínim que quedi dit, trobaré a faltar Itàlia. I no només, sí, per l'himne. No només per l'himne. Trobaré a faltar molt Itàlia, que a més els últims anys era una selecció que jugava, pel meu gust, molt bé a futbol i que té futbolistes de molt nivell.
I els noms propis els sabem tots, jo crec. De fet, un ha caigut, que és Mbappé. Però també els hi volíem preguntar aquí a la taula d'experts amb quins noms, aquells que no estem allò, no considerem que Japó, per exemple, és una selecció estimulant, tot i que segur que ho és, i em fixaré molt en els partits de Japó per l'Albert Blaia. Alguns noms propis d'aquests que la gent se n'hagi de fixar. Ara n'hem recollit alguns ràpidament, Joan.
Sí, hem fet una llista molt llarga, no els llegiré tots, val, disculpa per la pronunciació d'alguns, perquè val, soc molt dolent. Però vaja, per exemple, Pierre Incapié, central d'Equador, que està jugant al Leverkusen, 20 anys, Moisés Caicedo, mig centre, que està jugant a la Premier.
Brighton.
Correcte. Després, a Països Baixos, un jugador que jo tinc moltes ganes de veure, que de fet veia el Blaia, que també ho comentava, que és Gakpo, aquest jugador del PSV, que en teoria doncs ha de jugar en aquesta posició de mitja punta. 13 gols, 17 assistències en 24 partits aquesta temporada. També Xavi Simons, que tindrà, jo crec, un paper més testimonial, però és el seu primer mundial. De fet, no ha debutat encara amb la selecció absoluta. Bellingham, que ja l'hem anomenat. Nikola Zalewski, que és el carriler esquerre de la Roma, 20 anys, jugador de Polònia. Moukoko, Adeyemi i Musiala amb Alemanya. Nico Williams,
sí,
el coneixem bé, però crec que també pot ser una de les grans revelacions d'aquest Mundial. Guardiola, el central de Croàcia, que juga al Leipzig, 20 anys. Nuno Mendes, un altre futbolista també que pot marcar la diferència, lateral esquerre. I un altre que a mi m'agrada molt, i crec que els de la taula coincidiran, que és Enzo Fernández, del mig centre d'Argentina.
Començo per tu, Àlex, perquè abans hem estat injustos, ara començo per tu, de tot això.
Home, el Joan ja ha disparat bé, no?
Sí, sí, sí.
A veure, si... Mira, primer de tot, jo crec que així com el gol de la, o la, el gol de la propera dècada estarà marcat per Haaland i Mbappé, i això tenim tot clars, jo crec que el joc o el mig del camp de la propera dècada estarà marcada per un triangle, que és Pedri, Foden i Musiala. Tinc moltes ganes de veure aquests tres jugadors, quin pes poden tenir un Mundial en un gran campionat, perquè arriben en un moment ideal, com per donar aquest pas endavant, com per fer-se càrrec de les seves seleccions. Després, jugadors ja sí més random, que t'hi hagis d'anar a fixar, home, Mukoko, jo crec que és un d'aquests. Hi ha un central a Portugal, que és Antonio Silva, que ha entrat i que em sembla que és un... Sí, sí, de 18 anys i que serà un central espectacular. Per tant, aquí ens hi hem de fixar. Leao, que és un jugador que també m'agrada molt i ja està més fet. Jonathan David, de Canadà, crec que és interessant. I vaja, i amb els que ha comentat el Joan, per quin anem, no? Hi ha un jugador a Costa Rica que jugarà contra Espanya...
Bona.
Que té només 18 anys, a mi m'agrada, crec que té el recorregut que té, eh? I que ningú tiri coets, però que és Benedet, que és Jewison Benet, que és un jugador molt jove, un esquerrà molt fi, i que per tant a mi m'agrada molt.
Doncs ens hi fixarem també. Marc, a veure, vinga.
Mira, jo han anat sortint, però jo, per exemple, tinc ganes de veure Gakpo, aquest extrem esquerre del PSV, que pot ser que tingui minuts a Holanda, se'n parla molt bé, jo només l'he vist un partit i tinc ganes de veure el Gakpo, que pot donar doncs, molt joc i que en parlarem properament.
Sí.
Enzo Fernández l'ha comentat, aquest argentí migcampista, segur que ens mirarem els partits d'Argentina, ho està fent de meravella amb el Benfica, i sobretot el tema del mig del camp... és molt conegut també ja, però amb 19 anys Bellingham, sobretot perquè amb 19 anys Anglaterra té moltes estrelles, però li falta el mig del camp, li falta el punt de connexió, li falta que la pilota tingui un sentit, sobretot en l'atac en estàtic. Bellingham a mi em sembla un escàndol, si ho trobo al·lucinant el que és capaç de fer aquest jugador, domina tot el mig del camp, pot fer tot, arrencar, tocar, arribar, defensar. Si és capaç de fer això en un Mundial amb 19 anys amb Anglaterra, estem davant de per mi, el migcampista, per molt que de vegades ens fixem en altres. No?
19 anys, Marc, i capità del Borussia Dortmund.
Sí, sí.
No és el primer, però és un d'ells.
Han sortit molts noms. De fet, han sortit molts noms. Blaia, que veiem també a les Champions a RAC1, també veiem per aquí. Algun que et cridi l'atenció a tu?
Sí, han sortit molts noms interessants, molts que jo tenia ja anotats, i afegiria potser també un futbolista com Bardiol, no? El jugador del Leipzig, que ja va jugar, si no recordo malament, de lateral esquerre, no? amb Croàcia a l'Eurocopa del 2021, però segueix tenint només 19 anys, per tant és un futbolista que, amb un bloc, no? que combina veterania amb joventut com el croat i que estarà en un grup complicat, jo crec que és un futbolista a observar. Després també crec que hi ha jugadors interessants com Vitinha, del PSG, que... que està en Portugal, i sabem, no?, que abans ho comentàvem justament, que Portugal doncs, el talent no el cuida massa, i per tant Vitinha pot ser que tingui un rol molt, molt indefinit, però és un jugador que et pot decantar algun partit, i ja s'ha comentat, però jo el jugador que més ganes tinc de veure és Musiala, no?, perquè em sembla un futbolista que arriba en aquest punt de maduresa, tot i ser tan jove, espectacular, a més amb un encert individual brutal, i una selecció que a més no té aquest futbolista una estrella, no?, que diguis que li pugui aglutinar tot el joc a Alemanya, sinó que està feta de futbolistes molt talentosos, no?, un Sané, també, evidentment, Müller, i per tant jo crec que Musiala, al nivell que està mostrant el Bayern, és espectacular, Flick el coneix força bé, i jo confio molt en que tindrà un paper important, per tant que crec que pot ser un dels noms d'aquest Mundial.
Sí, jo per quedar-me amb algun, no?, ara m'ha tocat a mi ser l'últim.
Sí, exacte, per això t'he deixat pel final, Alberto.
Els últims són els primers. Ja
exacte, exacte.
Bueno, doncs evidentment Gakpo me l'apunto a la llista perquè em tenia molt amunt, i em fixaré en Mohamed Kudus, no?, que és un centrecampista de Ghana. De Ghana no s'espera gran cosa, és una selecció que ha arribat pràcticament de rebot, no?, amb un gol de Thomas Partey en el play-off final, allà una mica amb error del porter nigerià. Però Ghana és un equip que Thomas Partey aquí posa al centre del camp aquesta presència més física, Iñaki Williams està nacionalitzat, i Mohamed Kudus és un centrecampista / davanter, / interior, / extrem, no sabem encara de què juga, el futbolista de l'Ajax, que va tenir una lesió gravíssima l'any passat, que s'ha recuperat, i aquesta Champions League, per exemple, porta ja 4 o 5 gols amb l'Ajax, no? Per tant, crec que Mohamed Kudus l'apuntarem aquí com un futbolista més de Gakpo i, evidentment, de Musiala, que per mi són tres jugadors molt joves, i que són tres centrecampistes molt complets i que tinc ganes de veure.
Jo crec que pot ser un Mundial en què hi hagi molts jugadors que destaquin desconeguts, diguéssim, perquè Haaland no hi és, Benzema no hi és, sabem que hi és Mbappé, que hi és Messi, que hi és Neymar, Messi ja té una edat, Neymar la comença a tenir si no la té també, i jo crec que és un Mundial que pot ser propici perquè alguns jugadors joves sentin càtedra o com a mínim enlluernin el món, després veurem si tenen una carrera llarga o no. I hi ha un jugador que jo tinc ganes de veure, que no és tan exòtic des de la nostra posició geogràfica, que és Saliba, que crec que està fent una gran temporada sí. amb l'Arsenal, que havia fet una gran temporada, és un central, amb l'Olympique de Marsella, i que és un futbolista que, ostres, t'imagines una defensa amb posem Pavard a la dreta, Saliba i Koundé de centrals, i Teo de lateral esquerra, o Lucas fins i tot convertit a lateral esquerra, ostres, la defensa de França es fa dir sí senyor.
21 anys. Mm. Té, a mi tinc ganes de veure Saka, també, company d'equip de, sí. de Saliba, a l'Arsenal. Diogo Costa, el porter de Portugal, molt jove, titular ja, de fet ho va ser en l'últim partit contra Espanya, titular també al Porto, i un nom que ha apuntat abans al l'Àlex Dalmas, que és l'Aronson, el mitja punta sí. del Leeds, jugador del Salzburg, molt jove, molt interessant, per tant també haurem d'estar pendents.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, un quart d'hora i la una de la matinada. És tertúlia per recuperar, agafar un paper i apuntar-vos-ho tot, aquesta guia que acabem de fer de tot el Mundial amb aquesta taula d'experts meravellosa que ens anirà acompanyant setmana a setmana en els principals trams del Mundial. Però insistim, amb aquesta prèvia, tertúlia per recuperar, i us aneu apuntant tot el que han dit aquests experts com el Marc Guillén, l'Àlex Dalmas, l'Alberto Jogo i l'Arbel Blaia, que abans de tancar, i us ho demano així en fred, i això no els hi havia dit, però us ho diré. Porra, qui guanyarà el Mundial? Vinga, Dalmas.
Brasil.
Brasil. Marc Guillén.
Argentina.
Argentina. Et jogo?
Jo sóc més de batucada, com el Dalmas. Vaig a Brasil.
Vinga, Brasil i... Blaia?
Jo dic Argentina, també.
Vinga, 2-2, m'encanta, molt bé, fantàstic. Doncs a veure qui guanya, si Team Etjogo Dalmas o Team Blaia Guillén. Això ho veurem al final del Mundial. Senyors, ha estat un plaer. Fins la propera tertúlia mundial. Que vagi molt bé. Bona nit.
Un plaer, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Bona nit.
I bona nit també al Miquel i al Camí. Però abans de marxar, Miquel, escolta'm. El proper dijous, recordes que torna el gran concurs del Tu Diràs. I si vens de sí. participar,
Jo puc venir a participar.
Has de saber que el guanyador s'emportarà un cofre de Wonderbox amb una escapada rural de 3 dies i 2 nits allà on vulguis. Escollir entre més de 4.000 destinacions arreu de la península i tota Europa. Hi ha el finalista un cofre Wonderbox amb una sessió d'espa o massatge per a dues persones.
A
si estàs buscant una idea original de regal amb Wonderbox, tens la possibilitat de regalar experiències úniques. Els cofres Wonderbox permeten regalar escapades, experiències i també entrades pels esdeveniments esportius més importants. Descobreix, Miquel, tots els cofres a Wonderbox.es.
De Wonderbox, d'aquests, ja a London, també,
una
o no? Jo vaig a London, vinc a participar i vaig a London.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. A Mogamotor, concessionari oficial Mazda a Barcelona, et presentem el nou Mazda CX-60, el nou SUV híbrid endollable perquè gaudeixis conduint a cada moment. Vine a provar-lo a Mazda Mogamotor. T'esperem a Gran Via 751 i a Ciutat d'Assumpció 55. Mogamotor.com. Gaudeix del plaer de conduir amb Mazda Mogamotor a Barcelona.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es, escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques, i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials amb vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. Motormúnich.com. A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
RAC 1. Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Amb el suport de sexydream.es.
Deu minuts i la una de la matinada, encara més històries al Tu diràs. Hola, què tal, Ricard Rovirosa? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Perquè més enllà del Mundial, aquest cap de setmana torna la competició a la Liga F, el Johan Cruyff, partit demà contra l'Alavés del Barça. L'última hora blaugrana és la baixa d'Aitana Bonmatí.
Sí, el Barça jugarà demà a les 12 del migdia contra l'Alavés en un partit on no hi serà Aitana Bonmatí per molèsties musculars. Les de Jonathan Giraldes són líders en solitari amb 24 punts de 24 possibles i a 5 punts del segon equip classificat, el Real Madrid. El rival de demà, l'Alavés, és cué a la Lliga amb cap victòria, 2 empats i 6 derrotes. Pel partit de demà, Giraldes sí que podrà comptar amb canvi amb Bruna Vilamala com a gran novetat després de més d'un any des de la seva lesió al genoll. La jugadora catalana es va lesionar el passat 25 d'octubre del 2021 en un partit amistós de la selecció espanyola sub-23. Precisament de Bruna Vilamala ha parlat l'entrenador i ha deixat entreveure que demà disposarà de minuts.
Les sensacions que tenim amb ella són molt bones i ens hauria agradat que hagués entrat una mica abans. L'única realitat aquí és que una lesió d'aquesta magnitud calia sobretot per part d'ella a nivell mental tenir aquesta fortalesa de que no és només entrenar sinó és entrenar al màxim nivell per després de la competició intentar ajudar l'equip. Tinc moltes ganes de que torni la Bruna, de que demà pugui disposar d'alguns minuts i espero que tot vagi com hagi d'anar perquè ja puguem gaudir de la Bruna una altra vegada.
Laia Codina és una de les altres jugadores que ha entrat a la convocatòria de demà. Recordem que Codina va patir una luxació a l'espatlla el passat 19 d'octubre contra el Benfica. En teoria en tenia per unes 6 setmanes, però en només 3 ja ha estat entrenant amb el grup i podria reaparèixer abans del que estava previst.
L'altre equip català de la Lliga és el Levante Les Planes, també juga demà, Ricard.
Sí, contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 2 del migdia. Les de Ferran Cabello venen d'encaixar la seva tercera derrota consecutiva al Segura Jazz pel Sevilla per 5-0. El conjunt català és 11è amb 8 punts i per la seva banda l'Atlètic de Madrid és quart amb 17 punts.
Tot això és el que dona de si l'actualitat futbolística amb el Mundial i també amb altres competicions com la Liga F. Demà estarem pendents, com també estarem pendents del bàsquet. Ara de seguida connectem amb el Mundet. Però abans, 8 minuts i la una, hem de repartir uns torrons.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Perquè tornen els torrons solidaris de RAC1, trobareu les dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies. No podreu triar. Els dos són boníssims. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. És un torró boníssim i d'una qualitat excel·lent, la de Torrons Vicenç. El torró solidari d'aquest Nadal és el torró RAC1. Consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com. I ja tenim l'oient que vol i s'endurà. De fet, un lot de Torrons Vicenç. Hola, bona nit.
Bona nit.
El seu nom?
Isidre, Valldosera.
D'on truca, Isidre?
De les Corts.
De les Corts, molt bé. Del barri de les Corts, falta dir. Qui s'ha de menjar els torrons?
A prop de Can Barça.
Exacte, el barri del Barça. Qui s'ha de menjar els torrons, Isidre?
l'equip femení del Club de Futbol Barcelona.
Molt bé, fantàstic. I qui no se'ls ha de menjar?
El Joan Laporta.
El Joan Laporta, el president, no se l'ha de menjar?
No, perquè ja n'ha fotut masses.
Molt bé, doncs no hi haurà torrents per al senyor Laporta, una llàstima. Isidre, moltes gràcies per participar i, sobretot, bones festes.
Gràcies, igualment.
Bona nit, bona nit. I ara sí, 6 minuts i la una. Hola, Marc Mundet, què tal? Com estàs? Bona nit, Marc.
Bona nit.
Bona nit. La informació del món del bàsquet ve, de fet, molt carregada al postpartit del Girona, l'atracament que ha patit avui el Cadí la Seu, el retir de Miletich als entrenaments del derbi de demà, la situació dramàtica del Manresa, com sempre, Marc, moltíssimes coses. Comencem per l'escàndol. Déu-n'hi-do, si no heu vist les imatges, mireu-les, l'escàndol arbitral que hem viscut a la Seu d'Urgell, el Caldí ha perdut en una pròrroga al partit que, vaja, havia guanyat ja.
Sí, sí, ho dius bé, el Caldí la Seu ha guanyat a la pròrroga al seu partit contra el Guernica, però una errada gravíssima arbitral. Ni els tres àrbitres ni la taula d'anotadors han vist que el bàsquet de l'últim segon de les basques era fora de temps. Segur que ho heu vist a les xarxes socials, el vídeo i les repeticions de la jugada, però com que a la Lliga Femenina no hi ha instant replay, hi ha duros per la selecció espanyola absoluta, però no hi ha un ral pel bàsquet femení, els àrbitres no han pogut jugar, no han pogut revisar la jugada decisiva. Error humà dels àrbitres, però desídia de la Federació Espanyola, que no posa remei a una reivindicació històrica dels equips. Hi ha una dita catalana, Dani, que diu allò de que sort que és bon tio,
sí.
Sort que és bon tio Jordi Acero, l'entrenador del Cadí la Seu, perquè un altre estaria traient foc cap als queixals, amb educació, però molt ferm al final del partit.
L'acció final, que els hi entra el tir, però bueno, és una llàstima que el 2022, amb una lliga com aquesta, en el món que estem, doncs que no, avui ens hagués sortit cara, però bé, penso que estem en uns anys que podríem valorar-ho amb la televisió, i que una situació final decisiva com aquesta, doncs que l'equip arbitral o la taula, doncs que no s'equivoqués, no, amb una cosa tan decisiva com ha sigut.
Fixa't fins a quin punt ha sigut la raó, Dani, que els àrbitres del partit, quan han arribat al vestidor i han vist la jugada repetida als mòbils, han anat a disculpar-se ràpidament amb el Cadí la Seu. El club presentarà una protesta, conscient de que poc servirà. Estarem molt pendents a les properes hores de quina reacció hi ha de la comissionar de la Lliga, Elisa Aguilar, i el mateix president de la Federació Espanyola, Jorge Garbajosa, que ahir traien molt pit amb això del rànquing FIBA, però les seves competicions de vegades sembla que els importin tres rals,
sí, sí,
pendents,
sí,
del que pugui passar amb el Cadí la Seu, perquè no vull pensar que els objectius de la temporada li vagin d'un partit, i estic pensant en un descens, una classificació per la Copa, un play-off. Realment és molt, 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 molt greu el que ha passat avui a la Seu d'Urgell.
Sí, sí.
El remato la Lliga Femenina. El Cadí queda amb les mateixes victòries que l'equip que marca el tall del descens, 3 i 5, l'altre equip de la categoria que ha jugat avui, el Barça Sant Feliuenc, ha guanyat a Lugo, 69-74, és 6è, amb 5 victòries, 2 derrotes.
Tot això a la Lliga Femenina, els Superesports. Hem estat molt pendents d'un altre bon partit del bàsquet Girona, perdut 69-78 a la pròrroga contra el Gran Canària, un partit que deixa els gironins a la part baixa amb 2 victòries i 5 derrotes. Alguna cosa destacada a vestidors?
Poc. En línies generals, s'ha admès la mala pròrroga que han fet els gironins, barrejada de males decisions, errades pròpies, condició física, un partit que a ulls d'Aito García Renés és marcat acaba avui la diferència entre demostrar-se mínimament consolidat a la categoria o amb feina encara per fer, i el tècnic ha vingut a dir que l'equip encara està un punt verd.
Pues hemos estado cerca de hacerlo, por tanto, eso nos tiene que dar fuerzas para entrenar, a pesar de que el siguiente partido pues estemos contra otros dos equipos que están por arriba, pero nosotros tenemos que tener fe en cada partido y trabajar para ser mejores. Pues encerrar esas entradas, en puntear esos tiros, en fin, en todo lo que hace falta, que es atacar bien y defender bien, y rebotear bien.
Partit que per cert ha sigut el debut de Pierre Oriol a Fontejau, 10 punts, 7 rebots, lluny encara del seu millor moment, proper partit dels gironins el cap de setmana vinent contra el Baskonia Vic.
I per demà ens queden dos grans partits de bàsquet. En ordre cronològic, a les 5, un renovat Baxi Manresa rep el Baskonia el 9 Congost, amb el gran interrogant de quin serà el rendiment de l'equip després de l'aturada per les finestres FIBA.
Sí, és un partit terriblement difícil entre dos equips en dinàmiques absolutament diferents. Tots tenim clara quina és la situació del Congost. Cué, una sola victòria en 7 partits, problemes de lesions, jugadors que marxen, el club club que no troba solucions. Han sigut dies molt intensos a les oficines del club, on hi hem tingut 4 fitxatges, però a un l'han hagut de tallar, i a sobre arriba el millor atac de la CB i fins ahir el millor atac de l'Eurolliga. Ara és el segon per només 3 punts de diferència. Un Baskonia que és cert que ahir va perdre la pista del Mònaco, però que va tenir opcions fins al final. Arriben molt forts en zona de playoff tant a l'ACB com a l'Eurolliga, i compte que Pedro Martínez ja ha dit a la prèvia que miraran de fer el que puguin.
Estem en un moment molt dolent. Porto molts anys i no recordo res semblant a nivell personal, però això no durarà sempre, no? Si estem fent coses perquè no passi, no? Hem fitxat un jugador que no pot jugar aquest partit, però que vindrà, no? Que és aquest el que ve d'Austràlia. I estem buscant més jugadors, no? I recuperarem el Tunde algun dia. Tot això passarà, no? Hi haurà bones notícies. Ara no.
A Manresa pot debutar demà, pot tornar demà, de fet, Guillem Jou, és baixa Jordan Caroline, debutarà Frankie Ferrari, el dubte de Matías Tais fins a última hora, en principi ha de jugar a Ligas Valtonen, que ha marxat a correcuita aquesta setmana a Finlàndia per la mort del seu pare. A Baskonia, baixa segura d'Steven Enoch i Dalton Holmes, que continuen recuperant-se de les lesions.
El que ve d'Austràlia ha estat bé, com s'ha referit Pedro Martínez. Això serà...